Ràdio Estel.
Membres del govern català no tindran paga extra de Nadal, es podria estendre a altres institucions. El president català revelava aquesta autorretallada, com així la qualifica avui algun diari, l'endemà que els metges demanessin a l'executiu que donés exemple i es retallés el sou. La mesura, en qualsevol cas, afectarà unes 350 persones entre consellers i alts càrrecs i suposarà un estalvi d'1.800.000 euros. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, proposarà als diputats que imitin el govern i renunciïn a l'extra. És una bona notícia, és un bon exemple, però no hem de veure-ho tampoc com una heroïcitat. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem amb els titulars d'algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El conseller de Salut, Boi Ruiz, deixava ahir en mans de l'Estat la possibilitat d'utilitzar el recurs del copagament en sanitat i instava el govern espanyol a decidir primer si realment vol buscar recursos addicionals, com diu l'Organització Mundial de la Salut.
Els Estats Units desplegaran a la base de Rota un miler de militars i quatre vaixells de l'escut antimissils. Aquest component naval de l'OTAN tindrà la base principal a Espanya. L'acord de participació espanyola, anunciat ahir pel president José Luis Rodríguez Zapatero, s'havia negociat en secret els últims mesos.
La Comissió Europea aclareix que no hi ha de moment cap decisió presa sobre el corredor del Mediterrani i que tampoc s'ha descartat el projecte del central. Tot i això, assegura que el mapa d'eixos transfronterers prioritaris s'està definint amb criteris de lògica econòmica. L'aclariment arribava hores després que l'eurodiputat de Convergència, Ramon Tremosa, digués que tenia informacions favorables al Mediterrani.
I ha mort Steve Jobs, cofundador d'Apple. Era el pare de productes com l'iPod, l'iPhone o l'iPad i està considerat el gran precursor de la informàtica de consum. El magnat de la informàtica ha perdut la vida als 56 anys després d'una llarga lluita contra el càncer.
I en esports, José Mourinho ha estat sancionat amb 2 partits i el segon tècnic del Barça, Tito Vilanova, amb 1 pels incidents de la Supercopa d'Espanya. En principi, Barça i Madrid no presentaran cap recurs davant unes faltes que finalment s'han considerat lleus. El president de la Generalitat, Artur Mas, va anunciar ahir, recordem-ho, que els membres del seu govern no tindran paga extra de Nadal aquest any.
L'endemà que els metges reclamessin als polítics que retallessin el sou, Artur Mas ha aprofitat l'estació de control quan contestava al cap de l'oposició per donar a conèixer la mesura. Escoltem primer Joaquim Nadal i després Artur Mas.
Que accepti per donar la confiança que vostè demanava ahir en els mitjans de comunicació de repassar conjuntament totes les resolucions que han sigut votades per amplíssima majoria en aquest Parlament de Catalunya i fixar un compromís compartit per complir-ho.
Jo entenc que tothom ha de fer sacrificis. Miri, jo ahir mateix vaig proposar al govern, ja els hi anuncio, que els membres del govern i els alts càrrecs de la Generalitat aquest any no tindran paga extra de Nadal.
Joaquim Nadal ha demanat també fer front comú al Parlament per dissenyar el full de ruta contra la crisi. A l'hemicicle, els grups de l'oposició van demanar també al govern mesures concretes contra l'atur amb l'evidència de la crítica situació econòmica.
La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, proposarà també a la mesa de la cambra debatre que els diputats renunciïn a aquesta paga extra de Nadal.
En aquest cas, l'estalvi representaria una mica més de 400.000 euros i aquesta quantitat s'hauria de sumar a l'1.800.000 euros d'estalvi que comportarà que els consellers i també els alts càrrecs deixin de cobrar aquesta paga. En total, doncs, són uns 2.200.000 euros.
Una previsió important en plan econòmica i canviem de qüestió. Jornada clau avui per resoldre la crisi financera que afecta Europa i de retruc al món. Berlín serà la seu d'una reunió de la cúpula econòmica i financera mundial.
La cancellera alemanya Angela Merkel farà d'anfitriona de la directora gerent del Fonds Monetari Internacional Christine Lagarde, del president del Banc Mundial Robert Solik, del president del Banc Central Europeu Jean-Claude Trichet i dels ministres de Finances d'Alemanya, França i Mèxic. Merkel assegurava a Brussel·les que Alemanya està disposada a posar més diners públics per salvar el sector bancari europeu.
Estarem pendents avui d'aquesta reunió i, mentrestant, tornant novament a casa nostra, el conseller de Salut, Boi Ruiz, va dir ahir que deixa a l'Estat la decisió d'instaurar el copagament en sanitat.
Ruiz ha avançat que el primer que demanarà el govern central serà que posi més diners en el sistema públic de salut.
El primer que li demanarem al govern de Madrid que surti les eleccions del dia 20 és que decideixin si, en transparència i claretat, estan disposats a buscar recursos addicionals al sistema sanitari de salut per poder mantenir-lo durant aquesta crisi econòmica i financera del nostre país.
El conseller també ha assegurat que ha demanat compareixer al Parlament per explicar els ajustos que s'estan aplicant al sector sanitari, tot i que no ha concretat quan ho farà. També ha insistit que les retallades es fan per preservar en el futur la qualitat de la sanitat catalana.
Altres notícies de casa nostra presenten un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar la meitat de la plantilla de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
En total perdrien la feina 46 dels 93 treballadors que hi ha a l'agència. El director general de Cooperació al Desenvolupament, Carles Llorenç, ha explicat que la intenció és tornar a tenir els mateixos treballadors que el 2008, una xifra diu que es va duplicar en els darrers anys.
La Comissió Europea assegura que no hi ha encara cap decisió presa sobre el corredor del Mediterrani i que tampoc s'ha descartat el projecte del central.
Tot i això, assegura que el mapa d'eixos transfronterers prioritaris s'està definint amb criteris de lògica econòmica. Tot plegat, hores després que l'eurodiputat de Convergència i Unió, Ramon Tremosa, havia assegurat que tenia informacions en el sentit que l'últim mapa de la xarxa ferroviària europea amb què treballa la Comissió podria incloure com a prioritari el corredor mediterrani i descartaria, per tant, el traçat central.
Lluís Recoder anuncia que noves companyies aèries operaran als aeroports de Reus i Girona.
El conseller de Territori i Sostenibilitat ha explicat que algunes aerolínies començaran a operar en els pròxims mesos als aeroports de Reus i Girona, després que la irlandesa Ryanair ha anunciat aquest estiu que marxava de l'aeroport de Reus i que disminuïa a la meitat el volum de passatgers a l'aeroport gironí.
I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona i l'àrea metropolitana l'organització criminal xinesa més important que ha actuat mai a Catalunya.
L'operació policial ha culminat amb l'empresonament d'una trentena de proxenetes i amb l'alliberament de 30 dones, 6 de les quals són menors d'edat. En el marc de l'operació, els Mossos han tancat 15 prostíbuls i una discoteca. Ara el jutjat que porta el cas haurà de determinar quin paper tenia cadascun dels detinguts i si hi havia un servei que controlava tota la banda.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat. Espanya s'implicarà en l'escut antimíssils. Les instal·lacions navals de Rota a Cádiz serviran de base a 4 vaixells nord-americans d'aquest escut de l'OTAN, segons va anunciar ahir el president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
Zapatero va anunciar ahir que Espanya acollirà aquest component del sistema a causa de la seva posició geoestratègica i com a porta d'entrada a la Mediterrània. El president del govern espanyol va fer aquesta declaració en una roda de premsa amb el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Anders Fogh Rasmussen, i el secretari de Defensa dels Estats Units, Leon Panetta. L'acord s'ha negociat en secret en els últims mesos. De fet, Rota serà la base principal per al component naval de l'escut antimissils de l'OTAN als Estats Units i desplegaran 4 destructors, fins a 1.100 militars i 100 civils com a part del nou sistema de defensa contra els míssils balístics de països com l'Iran o Corea del Nord. Recordem aquesta base de Rota a Cádiz.
I el cofundador de la companyia informàtica Apple ha mort a casa seva, a Califòrnia, envoltat de la seva família.
Així ho ha anunciat aquesta matinada la mateixa multinacional en un comunicat difós a través d'internet. Jobs, de 56 anys, va anunciar a finals d'agost que es retirava com a conseller delegat d'Apple pel seu delicat estat de salut. Jobs és el pare de productes com l'iPod, l'iPhone o l'iPad i està considerat el gran precursor de la informàtica de consum. De fet, se l'ha reconegut com un geni visionari i també creatiu. Interessat des de ben petit per la informàtica, la vida de Steve Jobs està estretament lligada a Apple. En va ser un dels fundadors l'any 1976, amb només 21 anys. Els seus ordinadors, atractius i fàcils de fer servir, van esdevenir un gran èxit i en pocs temps l'empresa ja tenia milers de treballadors i ell es va convertir en milionari. Per cert, que a hores d'ara tant la xarxa Twitter, també tots els mitjans de comunicació i també el mateix Barack Obama en la seva pàgina web reten homenatge i deixen missatges de condol.
Encara des dels Estats Units ens ha arribat una altra notícia i és que Sarah Palin ha anunciat aquesta matinada que no es postularà la candidatura a la presidència dels Estats Units pels republicans de cara a les eleccions de l'any vinent.
En una carta dirigida als seus seguidors ha explicat que ha pres aquesta decisió després de moltes oracions i que finalment ha decidit prioritzar la vida familiar. Ella, però, vol continuar tenint un paper actiu dins el partit on vol ajudar a buscar els líders republicans que l'han de representar a les properes eleccions.
I a Sevilla es van complir ahir les previsions i la duquessa d'Alba, Cayetana, es va casar amb el seu promès Alfonso Díez Caravantes. El que es va qualificar com l'esdeveniment de l'any va congregar centenars de persones als voltants del Palau de les Dueñas, en ple centre de la capital andalusa, on es va celebrar la cerimònia íntima per desig exprés dels nuvis. Després, l'expectació va fer que entre els convidats i els curiosos hi hagués una petita festa als carrers. Els detalls sobre el casament de la duquesa de 85 anys, i que són les terceres núpcies, són un degoteig constant que va arribant fins a l'espera que alguna revista reveli totes les dades. Quatre minuts i serà un quart de nou. El comitè executiu de la UNESCO s'ha declarat a favor de l'ingrés de Palestina com a estat de ple dret en aquesta organització.
El comitè, amb el suport de 40 dels seus 58 membres, ha aprovat recomanar aquest ingrés, una decisió que adoptarà finalment la Conferència General de la UNESCO, prevista pel pròxim 25 d'octubre. A diferència del que passa al Consell de Seguretat, a la UNESCO no hi ha cap país amb dret de veto. La decisió suposa una victòria simbòlica per als palestins i Espanya, que s'ha abstingut en la votació, ha anunciat que votarà favorablement a l'ingrés de Palestina.
Mobilització rècord dels indignats nord-americans contra Wall Street. Unes 5.000 persones s'han manifestat al sud de Manhattan, a Nova York, amb el suport dels sindicats, ONGs i alguns representants demòcrates en una demostració del creixent poder de convocatòria.
Les marxes s'han reproduït a diferents ciutats dels Estats Units amb lemes a favor de fer pagar més impostos als rics i en contra de la cobdícia i la corrupció d'una minoria. El moviment Ocupem Wall Street comença formalment avui les seves activitats a Washington, a prop de la Casa Blanca.
L'agència de medició de riscos Moody's, que ahir anunciava una reducció en el reconeixement del deute sobirà d'Itàlia, ha rebaixat també la qualificació de grans empreses italianes, com ara les energètiques Enel, Eni i Terna, així com la dels dos bancs més grans del país, Unicredit i Intesa San Paolo.
I unes 20.000 persones es van manifestar ahir a Grècia en una enèsima jornada de vaga general contra les retallades impulsades pel govern forçat per les autoritats europees. Alguns participants a la marxa es van enfrontar amb la policia, que va respondre amb gasos lacrimògens i també detencions. Fins i tot alguns vols comercials van quedar cancel·lats.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, José Mourinho, entrenador del Madrid, que va estar suspès amb dos partits, i Tito Vilanova, segon tècnic del Barça, amb un pel comitè de competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol, no recorreran la sentència que, com dèiem, es va fer pública. I dos partits a Mourinho i una a Vilanova.
La sanció, recordem, és una en relació amb l'incident entre tots dos a la Supercopa d'Espanya i va córrer en els minuts finals del clàssic de la Supercopa disputat l'últim 17 d'agost. Dos partits de sanció, finalment, a José Mourinho i 600 euros de multa al portuguès per posar el dit a l'ull a Tito Vilanova durant la tornada de la Supercopa. I a Tito Vilanova, el jutge únic de competició, li ha imposat un partit de sanció per tornar-s'hi i també una multa de 600 euros. En principi, la sanció demanada per a Mourinho era considerada lleu i la petició de l'instructor de l'informe era de 3 partits de moment, però cap dels dos sembla ser que recorrerà aquesta sentència.
La selecció espanyola de futbol està concentrada a les Rozas, a Madrid, per preparar els últims partits de classificació per a l'Eurocopa de l'estiu vinent.
I Carles Puyol ha protagonitzat el retorn més esperat després d'haver superat una lesió de 8 mesos que va fer pensar fins i tot en la retirada. I mentre Puyol deixa enrere la lesió Villa, que arrossega molèsties als isquiotibials de la cama esquerra, es va retirar abans d'hora de l'entrenament en una decisió pactada prèviament únicament per precaució. Els 8 jugadors del Barça, convocats per Vicente del Bosque, es van incorporar ahir al matí a la concentració. També ho van fer el català Jordi Alba, la gran novetat de la llista. Avui viatgen a la República Txeca, on demà jugaran un intranscendent per 7 partit de classificació per l'Eurocopa, ja amb el passaport a la butxaca, i dimarts que ve a Alacant amb Escòcia.
Parlem ara de bàsquet, de l'NBA, perquè aquesta matinada hi ha hagut reunió entre els representants dels jugadors i la patronal, però no s'ha arribat a cap acord.
David Stern, comissionat de l'NBA, ha comunicat que no hi haurà partits de pretemporada i que la Lliga no començarà l'1 de novembre, com estava previst. Totes dues parts es tornaran a reunir dilluns i, si no hi ha acord, de moment se suspendran les dues primeres setmanes de Lliga.
Per cert, que avui Pau Gasol començarà a entrenar amb el Barça-Rigal, però de moment es descarta el seu fitxatge. Acabem amb un apunt de tennis. Fernando Verdasco s'ha classificat per als quarts de final del torneig de tennis de Pequín en imposar-se l'italià Flavio Cipolla.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Tot està a punt a la Seu d'Urgell per la beatificació d'Anna Maria Gené, que se celebrarà aquest dissabte al matí. Connectarem a partir de les 10 des de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb la carpa on es farà aquesta cerimònia a prop de la catedral de Santa Maria. S'espera que unes 4.000 persones arribin entre avui i demà a la Seu per a la beatificació de la fundadora de la Congregació de la Sagrada Família d'Urgell. La religiosa Pilar Adín, postuladora de la causa de beatificació d'Anna Maria Gené, explicava ahir a Ràdio Estel que el moment més important serà al principi.
Doncs sortirà la processó des d'allà, i una processó que anirà acompanyada per les banderes dels països i de les comunitats autònomes on és present la nostra congregació, i també doncs, pels voluntaris que faran una mena de cordó escorta doncs, aquesta processó fins a arribar a la carpa. I no sé, encara que diu, jo per mi destacaria doncs, el que és el moment central, no? Que és gairebé el principi de la missa, després del senyor Tingueu Pietat, que és la descoberta del tapís amb el rostre de la Mare Gené i també la processó de les relíquies.
El lema de la beatificació és estimar-te i servir-te sempre i en tot, idea essencial per entendre la vida i el carisma impulsat per Anna Maria Gené. Diumenge a les 11 del matí, el bisbe de Solsona, Xavier Novell, d'altra banda, presidirà una missa d'acció de gràcies a Cervera, on va néixer Anna Maria Gené l'any 1800.
L'Aliança Espanyola contra la Pobresa, de la qual formen part Càritas, Mans Unides, la Conferència de Religioses i altres entitats d'Església, acaba de fer públic el programa d'activitats previst per als propers dies, coincidint amb la Setmana contra la Pobresa. A Madrid es farà la primera concentració aquest diumenge a les 12 del migdia, mentre que Barcelona acollirà un acte el diumenge següent. A les diferents ciutats espanyoles també hi haurà trobades al carrer amb l'objectiu de demanar a les administracions públiques i als països rics un esforç per complir el compromís de reduir la pobresa a la meitat a curt termini. El lema de la Setmana contra la Pobresa, del 9 al 17 d'octubre, és Uneix-te a la rebel·lió. Recordem que el dia 16 és el Dia Mundial de l'Alimentació i el 17 el de la lluita contra l'erradicació de la pobresa.
I avui es farà a l'edifici del Seminari de Barcelona la inauguració oficial del curs a les Facultats Eclesiàstiques de Teologia i Filosofia de Catalunya, així com a l'Institut Superior de Litúrgia i a l'Institut de Teologia Fonamental. Començaran els actes a les 10 amb l'Eucaristia i el qui pronunciarà la lliçó inaugural serà el filòsof Francesc Torralba, que parlarà sobre el pensament de Søren Kierkegaard. Precisament amb el doctor Torralba parlarem d'aquí a uns minuts en l'entrevista. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, gest cap als metges, el govern sense paga extra. El Periódico, resposta exemplar a les crítiques dels metges, Mas es retalla, titula. El Punt Avui, sense paga de Nadal, també sobre aquest mateix tema. El diari Ara, el govern s'autorretalla, diu el titular.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El Mundo, que titula El PP exigeix que es paralitzin les privatitzacions de Blanco. Público, Zapatero cedeix Rota. Sobre la mateixa qüestió, El País, Rota acull la principal base naval de l'escut antimíssils de l'OTAN. La Razón, sobre la boda de la duquesa d'Alba, titula Cayetana, gran d'Espanya. I sobre la mateixa qüestió, la boda amb una fotografia del matrimoni, l'alegre sí de la duquesa.
Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Seu d'Urgell la cerimònia de beatificació d'Anna Maria Gené, fundadora de la Congregació de la Sagrada Família d'Urgell. Recordeu, serà aquest dissabte a les 10 del matí en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts i mig d'un quart de 9. És moment de fer atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem amb les incidències en aquesta xarxa viària. Teníem una variat als túnels de Vallvidrera, encara present de retencions, aquest tram dels túnels. Els vehicles ja no hi és, estan retirats, però com dèiem, encara hi ha aturades entre el peatge i la Boca Nord en aquests túnels de Vallvidrera d'entrada a Barcelona. Ara tenim un accident a la C-17, al tram de Parets del Vallès, talla un carril en sentit Barcelona. Hi ha cues, com a mínim 2-3 quilòmetres, entre gairebé Granollers i Parets, problemes en aquest tram de la C-17 per venir cap a Barcelona a causa d'aquest accident. A banda d'aquestes incidències, a la resta de vies aturades habituals, destaquem dues vies, sobretot la D-23, molt plena d'entrada a Barcelona, entre Molins de Rei i Sant Feliu, més endavant entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal. De fet, de sortida continua lenta entre Molins de Rei i el Papiol, i també volem destacar el cinturó del litoral, una altra via amb aturades entre Sant Feliu i Cornellà per venir cap a la zona franca. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. Primer de tot, comentar que la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha declarat una situació d'episodi ambiental de contaminació. Per aquest motiu, es recomana la no utilització del vehicle privat a la Regió Metropolitana de Barcelona i l'ús de mitjans més sostenibles, en particular els modes de transport públic, que en aquest moment circulen amb normalitat. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Poques novetats meteorològiques hem de comentar per aquest dijous. De fet, la situació meteorològica continua dominada encara per l'anticicló, però a poc ja creiem que aniran arribant els primers canvis de cara a la propera tarda. De moment al matí, insistim, ambient assolellat, amb temperatures que hores d'ara són molt similars a les d'ahir. En alguns llocs han pujat moderadament, però en general podem parlar de valors bastant similars al d'ahir. A aquesta mateixa hora estem parlant, per exemple, del voltant de 18-19 graus a la ciutat de Barcelona, entre 9 i 10 a la de Girona, 10 també a la de Lleida, i entre 16 i 17 a la de Tarragona. Doncs el que dèiem, a partir d'aquesta tarda s'acostarà un sistema frontal molt poc actiu, però el que és més important és el que obrirà les portes de cara a demà d'una entrada d'una massa d'aire clarament més freda que permetrà que les temperatures baixin considerablement. De moment, avui aquesta tarda només es notarà amb un increment d'aquests núvols que comentàvem i no descartem que el vessant nord del Pirineu, és a dir, el sector de l'Aran i àrees properes, puguin arribar a caure quatre gotes al final del dia, però en general creiem que no comportarà aquest sistema frontal més que quatre núvols mal comptats durant aquesta tarda. De cara a demà sí que ja s'espera una miqueta més d'inestabilitat, amb possibilitat de ruixats a punts del litoral i prelitoral, tant de Girona com de Barcelona, i a més, amb una davallada, insistim, notable de les temperatures, que serà molt notable, molt acusada al final del dia i de cara a la matinada de dissabte. Les precipitacions al Pirineu, al vessant nord sobretot del Pirineu, del sector de l'Aran, volem dir, podrien ser de neu de cara al final de la jornada de demà al voltant dels 1.700 metres tan sols. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
A les 10 d'aquí a poc més d'una hora i mitja comença a l'edifici del Seminari de Barcelona la inauguració oficial del curs a les Facultats Eclesiàstiques de Filosofia i Teologia de Catalunya. Després de la missa es repassaran a partir de les 11 les memòries de les facultats i després hi haurà la lliçó inaugural. Aquest any sobre el pensador danès Søren Kierkegaard. Parlem amb el filòsof i teòleg que farà aquesta lliçó inaugural, Francesc Torralba. Doctor Torralba, molt bon dia.
Bon dia.
Per a la majoria dels qui ens escolten, que potser coneixen molt poc o no coneixen res sobre Kierkegaard, com diria sintèticament qui era Kierkegaard?
Doncs és un pensador del segle XIX, danès, luterà, un pensador que ha obert moltíssims corrents filosòfics en el segle XX i que ha influït decisivament en la cultura i en la literatura del segle passat. Especialment va influir el que en diríem l'existencialisme, però també el personalisme i altres grans ismes del segle XX. I per altra banda també és un home profundament espiritual i amb una dimensió mística que no sempre s'ha posat de manifest ni s'ha subratllat.
Podem reivindicar-lo en nom de l'ecumenisme, de l'entesa entre catòlics i protestants, sobretot?
Home, ell és un autor protestant, el que passa que té també moltes observacions crítiques a l'Església Reformada i, per altra banda, més que un autor que s'ubica clarament dins de l'Església protestant, és un autor cristià i un cristià universal. Sempre és un estímul a pensar en fons la pròpia fe, perquè és d'aquests autors que dibuixen radicalitat als ideals evangèlics i que, per altra banda, va tractar de viure en la seva pròpia vida. Per tant, no es pot dir que pertanyi exclusivament a una de les esglésies dins del cristianisme, sinó que és...
Hem perdut la comunicació amb Francesc Torralba, doctor en filosofia i teologia, que és qui farà avui a partir de 11:45 o les 12 aproximadament la lliçó inaugural en el marc dels actes d'inauguració oficial del curs a les facultats eclesiàstiques de teologia i filosofia. El pensament del protestant danès Søren Kierkegaard serà protagonista. Fem una petita pausa mentre esperem recuperar la comunicació amb Francesc Torralba.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902-020-412 o rutespercatalunya@radioestel.cat. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Abans de començar la tertúlia, només un momentet, tornem a connectar amb Francesc Torralba, doctor en filosofia i teologia, que fa avui la lliçó inaugural de la inauguració del curs a les facultats de teologia i filosofia. Doctor Torralba, novament bon dia.
Bon dia.
Demanem disculpes als oients perquè el so que ens arriba des del lloc on vostè es troba és defectuós, però vaja, sí que l'hem entès en allò que és bàsic. Una última qüestió, a la lliçó inaugural, suposo que aquest pensament de Kierkegaard que ara ens ha dibuixat una mica doncs s'explicarà àmpliament i molta gent, molts alumnes, molts curiosos de la filosofia podran conèixer més d'aquest pensador, oi?
Sí. La veritat és que a la lliçó inaugural exploro el seu concepte d'amor. És un filòsof que reflexiona bastament sobre el vincle d'home i dona, però també de l'amor entre home i Déu. I, de fet, al llarg de la seva obra, tant en els diaris com en els discursos, com en les obres pseudònimes. I el que tracto, sobretot, d'anar allò més nuclear, més essencial d'aquesta experiència, que ell dibuixa com una experiència especialment de descentrament, de donació, i, sobretot, una experiència de buidament de la persona i d'obertura a l'altre, per comprendre allò que l'altre és i per buscar el seu bé. I fa un discurs verdaderament creatiu sobre l'amor que trenca molts tòpics, visions estereotipades i a vegades molt sentimentaloides i fins i tot frívoles de l'amor. Per això he escollit aquest tema, perquè em sembla especialment interessant i no sempre s'ha posat de manifest o s'ha fet lluir quan s'ha presentat el seu pensament.
Doncs reivindiquem avui Kierkegaard, perquè de vegades quan sentim a parlar de l'amor veiem el discurs com a massa monòton, massa allunyat de la realitat, diguéssim. I en aquest cas doncs, tenim un gran pensador que estudia la filosofia en la seva totalitat i que reivindica aquest gran valor que és l'amor. Hem parlat amb Francesc Torralba, doctor en filosofia, ens ha acompanyat avui per presentar-nos la lliçó inaugural que d'aquí a poques hores farà a l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, a l'Aula Magna. Que vagi molt bé, gràcies per haver-nos atès i bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres i molt bon dia a tothom.
Després de parlar amb Francesc Torralba, ara mateix que ja arribem a 2:45, recuperem l'última hora informativa que ens porta la Carolina Costa, després la tertúlia.
Hola, molt bon dia. L'ànima d'Apple ha mort. El cofundador de la companyia informàtica Steve Jobs, de 56 anys, ha mort a causa d'un càncer de pàncreas a casa seva a Califòrnia. Així ho ha anunciat aquesta matinada la mateixa multinacional, que ha dit que ha perdut un visionari, un geni creatiu i al món un ésser humà apassionant. Les xarxes socials com Twitter s'estan omplint a hores d'ara de missatges de condol i també de record. Jornada clau per resoldre la crisi financera que afecta Europa i de retruc al món. Berlín serà la seu d'una reunió de la cúpula econòmica i financera mundial. La cancellera alemanya Angela Merkel ja assegurava ahir a Brussel·les que Alemanya està disposada a posar més diners públics per salvar el sector bancari europeu. D'altra banda, Jean-Claude Trichet presideix avui per última vegada la Junta de Governadors del Banc Central Europeu. La reunió se celebra amb fortes pressions perquè s'abaixin els tipus d'interès a la zona euro. Les instal·lacions navals de Rota a Cádiz serviran de base a quatre vaixells nord-americans de l'escut antimíssils de l'OTAN. Els Estats Units hi desplegaran quatre destructors, fins a 1.100 militars i 100 civils. I en esport, José Mourinho, l'entrenador del Real Madrid, que ha estat suspès amb dos partits, i Tito Vilanova, segon tècnic del Barça, amunt pel comitè de competició de la Real Federació Espanyola de Futbol, pels incidents a la Supercopa d'Espanya, no recorreran la sentència. D'altra banda, la selecció espanyola es troba ja concentrada a les Roces per preparar els partits de l'Eurocopa, que continuen contra la República Txeca i Escòcia, tot i que aquests partits són intranscendents, ja que la selecció ja està classificada. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Ràdio Estel actualitzant allà on siguis. Busca'ns a les xarxes i troba tota la informació que t'interessa. Ràdio Estel. T'informa. T'agrada. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Si et diuen que tens una oferta de llet i per cor a 75 cèntims, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 38 cèntims, és hiper millor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
I per cor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Obrim el temps de comentari de l'actualitat, la tertúlia que avui compartim amb Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona i professor d'Economia. Bon dia, benvingut, senyor Oliveres.
Bon dia.
També tenim l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia.
Hola, bon dia.
I completem les presentacions amb Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i també grafòleg. Bon dia, benvinguda.
Bon dia a tothom.
Bé, avui comencem parlant de autorretallades, així parla algun diari, referint-se a l'anunci que va fer ahir el president Artur Mas. Va revelar que els consellers i els càrrecs no cobraran la paga extra de Nadal. Un anunci ben clar, ben simple, que podem dir que és un exemple, però que després també podríem matisar. D'altra banda, aquest anunci es podria estendre a altres institucions, com els diputats del Parlament, els ajuntaments. L'estalvi d'entrada, si només afecta els consellers i els càrrecs, és d'1.800.000 euros. No està malament en aquests temps que corren. Què en pensen, senyors, de tota manera?
Jo el que me'n faig creus és que no hagin decidit fins ara. Perquè jo crec que abans de tocar els sous de la gent més baixa, dels treballadors, sanitat, tot aquest personal de justícia, jo et diré tots els departaments que depenen del govern, que molts sabem que no eren massa esplèndids i que la gent prou feina tenia, i que ells no se l'haguessin tocat amb unes mesures tan dràstiques. Això no m'entra al cap. Jo crec que s'hagués hagut de començar per aquí. I quin greu em sap que no tinguin un lot de Nadal precisament els senyors que estan al govern, eh? Perquè segur que no podran celebrar bé el Nadal.
Sí que havien...
És que em sembla fortíssim.
Havien fet una rebaixa petita de sous, ens ho anunciava precisament aquí Josep Lluís Claries.
I tots aquells sous, perdoneu-me, d'aquests senyors, que ho tindran tipus vitalici, dels que han estat en el govern fins ara, que quan van passar les xifres els pèls se't posaven de punta, perquè són personatges ben joves, amb una edat laboral fortíssima, i en canvi ja tenen un sou de renda vitalícia fins que a la fi dels seus dies. Jo crec que per aquí haguéssim hagut de començar les retallades. I després, el més petit ja anirà rebent. Però hem fet la piràmide al revés, ja diria. Hem començat la casa, però no la teníem
que començar. O almenys en un ordre que, segons vostè, no és del tot just.
Jo diria que no. I ho han fet degut a que se'ls hi ha tirat encara, que ells no s'han tocat el sou. O sigui, que què fa el govern? I llavors, sí, la gran mesura. Jo crec que aquest més tinc que ser el primer pas, si tenim una mica de coherència i de sentit d'unitat amb la gent. No sé.
Senyor Arcadi Oliveres, senyor Noguer, per exemple.
Sí, no, esclar, aquí el fet, a veure, el fet de que Artur Mas anunci una retallada puntual, no? Perquè no vol dir que a partir d'ara tots els alts càrrecs de la Generalitat i els membres del govern ja no cobraran més la paga extra, no? Estan parlant d'un fet puntual, que és aquest Nadal, no? Això, bé, jo penso que és exemplar des del punt de vista de dir, bé, si això ha de tocar, no, el conjunt de la societat, vol dir que aquí tots hi som, no? I per tant, està bé, no, que d'alguna manera toqui una mica a tothom. Encara que diem, home, 1.800.000 euros no és gran cosa si diem que el problema puntual en aquest moment de l'Institut Català de la Salut és de 45 milions. No? Dius, esclar, això és una petitíssima part, bé, però esclar, d'una petitíssima part en una petitíssima part arribem a fer el gruix, no? És d'aquesta manera, perquè si no, potser no aconseguirem resoldre d'alguna manera la situació. El que passa que aquí em preocupa és veure si estem parlant de situacions puntuals o de situacions consolidades. Si estem en un problema transitori o en un problema estructural. Si el problema és transitori, ara donem un cop de cap aquí impressionant, renunciem a la paga extra, renunciem a la parera i no mengem torrons aquest any. I l'any que ve resulta que hem superat, no?, aquest forat, aquest batxe, no? I per tant ja podem tornar a caminar, no?, per un camí més planer. Això seria així si estiguéssim davant d'una situació puntual, d'un problema transitori. El que em preocupa és que penso que no és aquesta la situació. Sí que tenim potser un forat una mica més gran que s'haurà de cobrir una mica, no? Però no serà només tapar un forat. Jo penso que el problema és un problema estructural, és un problema ja molt consolidat i, per tant, vol dir que ara hi ha d'haver un canvi de tendència. I aquest canvi de tendència vol dir que només amb mesures petites o grans, però puntuals, esporàdiques, no el solucionem. Sinó que hi ha d'haver, doncs, esclar, un canvi que ja sigui, doncs, diguem-ne, de llarga durada. I les mesures han de ser de llarga durada. I ja, finalment, l'altra cosa que em preocupa és que sembla que estem fent retallades abatzegades, no? Pam, no? Ara me desperto i de cop, pam, ara fem això. Sembla que una vegada analitzat el problema i veient quina és la via de solució, d'alguna manera s'ha de fer pedagogia amb aquesta via de solució perquè tothom pugui assumir com li toca negativament aquelles mesures i llavors anar fent aquestes mesures d'una manera, diguem-ne, d'anar avançant, però que tots sabem cap on anem, perquè si no cada matí et despertes a veure què m'hauran tret avui, no? I esclar, això sembla que tampoc és la manera més pacífica d'aconseguir aquest canvi de tendència que és cap on hem d'anar. Un canvi de tendència no és una qüestió transitòria que d'aquí uns dies ja podrem tornar allò que teníem abans. Allò d'abans ja no torna i, per tant, hem de veure quin és el nou model.
Arcadi Oliveres, coincidències,
sí,
afegits...
Sí, coincideixo amb les dues observacions, la de la Francina, que això s'ha fet massa tard, la Josep Maria, doncs, que es fa batzegades i que segurament haurem de plantejar-nos d'una altra manera. Estic d'acord. De totes maneres, jo diria que potser, en general, caldria més posar l'accent sobre els ingressos que sobre les despeses, perquè aquesta part de les retallades ja s'està generalitzant massa. En aquest cas, doncs, toca els alcàrrecs, i trobo que és positiu que això sigui així, però després, com deia algú ara mateix, aquestes retallades van baixant cap avall i al final toquen a tothom. I jo tinc l'impressió que s'hauria de fer una planificació de quines despeses val la pena reduir i quines no val la pena reduir. És evident que són dos pressupostos diferents, però he fet un petit càlcul. Són despeses diferents perquè són institucions diferents, però tot el que estalvien ara amb aquesta retallada, aquests alts directius, és una setantava part, una setantava part del que gastarà avui el Ministeri de Defensa en el dia d'avui.
Amb l'anunci de la implicació espanyola en l'escut antimíssils, per exemple.
És que jo penso que hauria... Ja sé que un en dirà que és l'administració de l'Estat i que és l'administració autonòmica, però penso que això, les xifres la gent les ha de conèixer. Què ha fet l'exèrcit espanyol? Escoltem, sisplau, l'arcabisbe de Trípoli. No ha fet altra cosa que cometre crims a Líbia aquests últims mesos. I perquè aquests senyors cometin crims aquests últims mesos, no ho dic jo, ho diu l'arcabisbe de Trípoli, resulta que ara els donem 70 vegades més que el que estudiarà els alts càrrecs. Que els alts càrrecs estalvin, estic complet d'acord, però potser mirem altres coses. Això seria una mica la meva reflexió.
Per cert, quina quantitat...
Totalment d'acord, totalment d'acord.
Ara parlarem del tema de la base de Rota, que serà la base principal de l'acord de participació espanyola a l'escut antimíssils. Quina és la quantitat que es gastarà a Espanya en aquesta...
L'escut, no ho sé, no he llegit les xifres del que ens pot costar, no ho sé.
Però, en tot cas, és una despesa important.
Sens dubte. La qüestió de l'exèrcit i de la despesa en armament i tot això és un tema recurrent, no? I vistes les xifres, esclar, sempre diem, si ens estalviéssim això, fixa't tot el que tindríem. La qüestió és a veure si, en el moment actual, és viable, és possible estalviar-nos tot això, no? Realment, si nosaltres que som una peça dins d'un gran sac, no? I que formem part d'aquesta Europa i que estem esperant, doncs, que ens envien diners de la Unió Europea perquè hem de recuperar no sé què i que tenim una moneda única de la qual depenem i que estem enganxats, tota una colla de coses, no? És possible reduir la despesa en armament o és necessari? Esclar, aquí segur que hi ha, jo penso, dos grans coses. Per una banda, jo diria que desgraciadament, però és la realitat, això suposa molts llocs de treball, no? Perquè, és clar, les fàbriques de tot això, doncs vol dir que llavors si no hauríem de reconvertir aquest sector, no? En un hipotètic cas de dir, mireu, és que s'ha de deixar de fer armes, no? Ja no hem de fer més armes.
Ho va dir Zapatero,
per tant,
que
clar,
això...
Aquest és una primera part, no? Desgraciada o no, però, esclar, és tocar de peus a terra, no? Tot un sector professional molt gran, no? Tot això s'ha de veure què passa. Això per una banda. I per altra banda, és clar, és una ingenuïtat o és possible el fet de dir, escolteu, mireu, nosaltres no tenim exèrcit, no? Bé, però esclar, és una ingenuïtat això? O realment és possible això? Realment és possible prescindir d'això, no? En aquest món del qual no ens podem separar ni ens podem aïllar, no? Nosaltres com una... un cigronet.
Aquesta pregunta. El senyor Oliveres pensa que és possible? Pensa que seria possible que Espanya no tingués exèrcit?
Sonatge adequat perquè t'ho contesti.
En el moment actual, seria possible que un govern espanyol digués fora exèrcit?
Completament.
Sí?
Sí, però jo voldria... Sí, i després ho comentaré. A més, resposta al que deia en Josep Maria. En primer lloc, estem... la senyora Chacón, que té aquests diners que he dit abans a la seva disposició, fa 4 dies va dir, hem gastat més del compte i a més hem comprat coses. Va dir textualment, hem comprat coses que no necessitàvem amb diners que no teníem. Lo qual és esplèndid. He dit per una ministra de Defensa.
Una mica despropòsit.
I sobre que ho digui, no? Perquè es pot dir que el cos...
Fantàstic és que ho digui.
Que no és que vol dir que plegues.
Amb diners que no teníem.
Això sembla que hauria de tenir alguna conseqüència.
Segon lloc, això... ens obliga a estar a la Unió Europea. Estem a la Unió Europea, però escolta, un altre dia podríem discutir a la Unió Europea. Però una de les líders, sí, sí, una altra de les líders de la Unió Europea, que tothom reconeix com un principal personatge, que es diu Angela Merkel, no fa més de 2 mesos va dir, textualment, textualment, necessitem un important exèrcit europeu per poder anar a qualsevol part del món a recollir les matèries primes que facin falta per la nostra economia.
Sí, és una manera moderna, aquesta no la sabia. Clar, és una manera moderna d'anar a fer...
L'imperialisme.
L'imperialisme pur i dur.
Amb la qual no fa falta res de res. I finalment, en quant als llocs de treball, ara no tampoc voldria ocupar més sector, però és que dono la casualitat que la meva tesi doctoral era sobre els llocs de treball que generava la indústria armamentista. I us puc assegurar que res de res. Que hi ha estudis nord-americans que apliquen que qualsevol altre tipus d'inversió amb sistema de transports, amb sistemes doncs, industrials, amb el que sigui, generen moltíssims més llocs de treball i molt més progrés tecnològic, contràriament al que es pensa, que no pas la indústria de defensa. És a dir, que la indústria de defensa no és únicament maligna per se pel tipus de coses que fabrica, sinó que és maligna que no hi ha ni. Això em penso que ho vaig poder demostrar, però ara no entrarem aquí.
Sí. Sí, Josep Maria, la teva teoria, fora, No ens serveix per res.
El senyor Noguer també diu el que pensen molts ciutadans, igual que el senyor Oliveres.
No, prova bé.
Però, en tot cas, argumenti, senyor Oliveres, la viabilitat d'una Espanya sense exèrcit, per exemple.
Doncs penso
en el context actual, dic.
Que hi ha 16 o 17 països en el món que no en tenen.
Sí, Costa Rica, per exemple.
Sí, Andorra.
Però què passaria si no el tinguéssim? Res.
És que contra quin ens
afrontem? Deixaríem d'anar a atacar i fer mal a l'altra gent, que és el que estem fent a Afganistan des de fa 10 anys, que és el que estem fent a Iraq constantment.
I no podríem trobar-nos indefensos en cas d'un atemptat terrorista, d'un atac?
Atacs. El terrorisme mai s'ha resolt amb un exèrcit, mai. El terrorisme, un senyor que no és sant de la meva devoció i que es diu Tony Blair, el va resoldre. On hi havia terrorisme? Feia 84 anys que hi havia terrorisme a Irlanda del Nord. Què va fer? Doncs va agafar els de l'Ira per un costat i els unionistes protestant per l'altre, els va posar damunt d'una taula, me'ls va tancar en un castell a Escòcia, un castell que es diu Stormont, me'ls va tenir tancats 9 mesos, que és un temps de gestació adequat, i al cap de 9 mesos es va signar un tractat que avui en dia, amb totes les seves recances, ha ofert la pau a Irlanda. Per aquí han d'anar les coses.
Bé, ens hem desviat ja cap al tema de l'exèrcit, però avui parlàvem de retallades i ja està bé que hagi sortit també, evidentment, el tema de l'exèrcit. Recordem que els Estats Units desplegaran a la base espanyola de Rota, a Cádiz, un miler de militars i 4 vaixells dintre de tot aquest gran projecte que és l'escut antimíssils, escut defensiu de l'OTAN, de l'Aliança Atlàntica. L'acord de participació espanyola, anunciat ahir pel president Zapatero, s'havia negociat en secret els últims mesos. No sé si el senyor Oliveres estarà d'acord amb aquesta idea. Zapatero va començar retirant les tropes espanyoles de l'Iraq i acaba la legislatura fent participar Espanya en l'escut antimíssils.
Això de l'escut antimíssils és una veritable imbecilitat. No serveix per res. No ens protegirà de res i no ens protegirà de ningú. Només una manera de donar diners en aquestes indústries d'armament. I a més, per altra banda, Rota, deu ser, no ho he estudiat, l'única base que ho accepta. Perquè ja ens va passar un problema similar. Fa anys, els Estats Units volia tenir armes nuclears a Europa. I tant Itàlia, com Anglaterra, com Holanda, com Bèlgica, li van negar. Aquí ens van baixar els pantalons, el general Franco, per mantenir el seu poder. Va dir que aquí podien haver-hi armes nuclears. Van començar a volar sobre el territori espanyol i l'any 1963 van tenir un accident a Palomares, que molta gent deu recordar a hores d'ara. Aquí som impresentables amb tots els dies. Això no serveix per res. Això és una bestiesa que es va crear aquí d'escut antimíssils, només per donar diners a la indústria. Però atenció, poso un exemple. El senyor Schröder, que era l'anterior ministre alemany, com nosaltres sabem, va dir una vegada: Alemanya deixarà de participar a la construcció d'un avió de combat que s'està fent fa molts anys. I va dir, Alemanya deixarà de participar, primer, perquè és un avió molt car, i segon, perquè és un avió dissenyat per atacar la Unió Soviètica, que ja no existeix. Al cap d'un cert temps, el senyor Schröder va fer unes declaracions i va dir, jo volia abandonar aquest projecte d'avió. Volia que Alemanya se n'anés. Però industrials, bancs i militars no m'han deixat marxar. Escolti, qui governa la democràcia alemanya? Els senyors Schröder, suposadament escollit pel poble, o els militars, els industrials i els banquers, òbviament els segons.
Però amb això sempre estem amb els grans grups de pressió. Vull dir, ara comentaves això i és el mateix que ens passa amb les indústries farmacèutiques.
Igual.
És a dir, te n'adones que aquell governant que tots hem triat perquè ens creiem que era, a l'hora de la veritat, deu ser una titella en mans dels grups de pressió. Grans lobbies.
Estem en aquest món i jo dic que hem de tocar de peus a terra, és la realitat. Hem de mirar com podem anar canviant
aquesta
realitat.
A veure com podem canviar aquesta realitat.
Però és així.
Maria, no ens podem
I parlàvem ara del encara president espanyol, no? Zapatero, i que, a veure, en principi, ell, i jo entenc que l'opció política i ideològica que representa és més aviat antimilitar i antiarmament, en principi. I, en canvi, són els qui ens van entrar a l'OTAN, són els qui ara, veus, fan aquest acord en relació a Rota, no? Llavors, què vol dir? Que aquesta gent enganyen quan diuen que són anti no sé què? És que han fet un canvi en la seva ideologia, han tingut una transformació, una metamorfosi, o és que les coses no són tan senzilles i quan un està en el poder i està manant i està dirigint un país, un estat, es troba que la realitat és la realitat que és, que pot mirar de canviar-la, perquè hi ha una colla de coses que no es canvien tan fàcilment i que són un seguit de dependències que no són tan senzilles, no? I que ens pot semblar molt bé, dir molt bé, Espanya podríem estar sense exèrcit. Segurament que això no és possible, perquè si ho fos, potser s'hauria intentat, no? Per tant, vol dir que hi ha una colla d'elements.
Home, perquè
no possible,
els militars es tornarien a aixecar, vam tenir un 23F, doncs en tornarem a tenir un altre.
Aquesta podria ser una possible raó, n'hi pot haver d'altres, no? Però em refereixo que les coses, jo sovint, quan vaig a un nou lloc de treball, no?, i veig el que han fet els anteriors, hi ha coses que em sembla que no estan bé, no? Però al final arribes a dir, escolta-me, segur que això canviar no deu ser tan senzill, això que no està funcionant. Perquè si no és per suposar que tots els anteriors eren ineptes, inútils, o molt més rucs que jo, no? I això no és així. Per tant, vol dir que les coses, si no es canvien, és perquè no és tan senzill, no?
Però jo, Josep Maria,
no hem de perdre l'esperança de canviar les coses.
No estem habituats
a demanar
responsabilitats als nostres polítics. Un no pot anar prometent alegrement amb campanyes la tira de coses que després, a l'hora de la veritat, no fa, sinó que no prometin. I s'haurien de passar, no sé, quina mena de responsabilitats o tal, però els hauríem de demanar. Tal com...
si no prometen res, no guanyaran mai, llavors ja segur que no tenen possibilitats de canviar res, no?
Això és una mentida i és un frau. Això és un frau i hauria de ser delicte.
Sí. Jo penso que no podem apuntar mai la possibilitat de perseguir utopies. Però lluny és que ens assemblin, però hem d'anar avançant una mica cap a aquestes utopies. I en quant a responsabilitats, jo penso que ara s'ha esmentat la famosa qüestió de l'OTAN, que varen tenir un bon exemple. Recordo que penso que era Lluís Llach, que va demandar a Felipe González per incompliment de contracte. Li va dir, escolti, vostè ens va dir que sortien de l'OTAN, i sembla que no s'hi ha fet entrar, oi? Doncs vostè, aquell contracte electoral que havia fet, no l'ha complert. No tenia validesa jurídica, evidentment.
Exacte,
no va triomfar.
Per sort no entra el dret civil.
Però valdria la pena, potser, aprofundir.
És que estem acostumats a callar, vull dir, ens les van engaltant per tot arreu.
Recordem aquell lema d'entrada, no. Després deien que si era ambigu, potser, no?
Que era espai, no? Dins, ja.
Avui a la tertúlia ens acompanya Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona, Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, i l'economista Josep Maria Noguer. Per cert, tornant a un apunt de l'actualitat de casa nostra, el conseller Boi Ruiz deixava ja en mans de l'Estat la possibilitat d'utilitzar el copagament com un instrument per aconseguir recursos addicionals en la sanitat, i fins i tot citava l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, com a entitat que deia que això s'havia d'aconseguir. Vostès què pensen d'això del copagament? Com una mesura també de finançament de la sanitat en aquests moments tan complicats també?
Si ha de servir perquè no vagi més gent al carrer, si ha de servir perquè els llits estiguin oberts, si ha de servir perquè tothom estigui ben atès, doncs no em semblarà malament si és en mesura adient, adequada, i no ens passem massa.
És a dir, si vostè va al metge, que pagui un euro, una quantitat simbòlica.
Per exemple, que és un simbòlic, però que tothom estigui ben atès. Mm. Perquè el que està passant ara, i vas sentint cada dia cròniques a diferents hospitals, t'estàs garrifant, és que vas creuant els dits i dius que no em posi malalta.
És
que no
molt tensa.
Home, Bellvitge, ahir em deien 700 metges al carrer. És una bestiesa. I la persona, clar que va augmentant el nombre d'aturats. L'altre dia deien, és que què passa que el nombre d'aturats va augmentant? Dius, només calculeu tota la gent de la sanitat que està marxant al carrer. Clar que ens pujarà el nombre d'aturats d'una manera bestial, no?
Esclar, copagament, bé, la veritat és que molt probablement que no ens n'escaparem del copagament. O sigui, que ara ens sembla bé, no ens sembla bé, ens sembla que anirem a parar. Però, malgrat això, copagament sí, si és que forma part d'un pla amb uns objectius que vulgui dir que en aquesta nova línia en la qual ens hem de situar, això ens permet mantenir-nos, no? I ens permet que això sigui possible. Perquè, esclar, començar a parlar d'altra vegada, no? De mesures una mica com aquell que va donant pals, no? Amb els ulls tancats i que, per tant, no sap ben bé cap on està picant, no? Ha de ser que realment això obeixi a una estratègia que sí, que aconseguim convèncer-nos nosaltres i convèncer a tothom que a partir d'aquí aconseguim altra vegada una certa estabilitat, en un model diferent. El model que teníem ara de que la sanitat és gratuïta, esclar, hi ha qui diu gratuïta i ara jo he cotitzat, bé sí, però n'hi ha molts que no han cotitzat mai i també tenen garantia d'aquesta, i això és, és una gran,
i per molts anys que hagis pagat,
és un gran triomf
el
això,
preu està... que surt tot sí. I depèn de com l'utilitzis, no. Ja ho has pagat de sobre,
esclar, això és fantàstic, un sistema en el qual encara que no hagis cotitzat mai tinguis la sanitat gratuïta,
sí,
garantida.
Sí, però no culpabilitzem
això és
els que no
això està molt bé.
No, això estem culpabilitzant.
No estic culpabilitzant a ningú, Francina.
Sí, però
jo el que estic dient és que quan diuen
això, eh?
Quan jo dic que la sanitat és gratuïta, hi ha qui diu, no és gratuïta perquè jo he cotitzat. Bé, doncs sí que és gratuïta perquè molta gent no ha cotitzat i té la mateixa sanitat. Per tant, és un dret universal i això és una gran fita del nostre sistema, no? Que existeix en pocs llocs del món, no? Per tant, això és una gran fita. Ara, llavors, és clar, hem de veure si això és sostenible o no. Si no ho és i cal un copagament, estudiem-ho. El que no té sentit és un copagament simbòlic. De dir, home, perquè la gent vegi que contribueix, cobrarem un euro. Perquè, escolteu, els estalvis se'ns menjaran les estovalles, perquè cobrar un euro, quan has muntat el sistema de cobrar-lo, el sistema de control, perquè el que el cobra no se'l quedi a la butxaca, i que realment això arriba, on t'ha d'arribar, ens valdrà més que l'euro. Per tant, ha de ser tot un pla, saps, en el qual realment això sigui viable i ens porti cap a una cosa sostenible i que garanteixi un bon funcionament.
Sobre la sanitat encara, senyor Oliveres.
Jo penso que Catalunya ha tingut, afortunadament, fins ara, un dels millors sistemes sanitaris del món. I ho dic amb tota força, des del punt de vista tècnic, dels coneixements mèdics, com des del punt de vista organitzatiu. Però tinc la impressió que des que ha arribat el govern de Convergència s'està destruint. Potser no per voluntat del govern de Convergència, però s'està destruint. I el primer gran error, que penso que això és imperdonable e impresentable, és col·locar com a conseller de Sanitat a un senyor que acaba de sortir de ser president del gremi de les mútues privades. Això no es pot fer. Això és impresentable.
Ja ho havia dit vostè altres vegades.
Home, i tantes vegades que em surti la sanitat, ho diré.
Però això no vol dir que no hagi de ser potser un bon conseller? O vostè creu que és difícil?
Potser és un bon conseller de Cultura, no ho sé. Però,
però no pas de Sanitat.
Són coses diferents i penso que s'ha de tenir present. La sanitat és sagrada. Tinc contacte amb molta gent i m'està explicant, com deia molt bé la Francina, les situacions tristíssimes en què la gent es troba. No es pot tocar, això no es pot tocar de cap manera. Educació, ho ensenyarem, si volen dir-ho així, i sanitat són dues pedres sagrades, no es poden tocar de cap manera. I de diners s'han de buscar un altre lloc.
El que passa és que no només ha arribat Convergència, sinó que també han passat més coses, no? Una crisi econòmica brutal, una situació heretada molt complicada,
però,
i esclar, hem reduït massa.
Hem anat a tocar el que no s'havia d'haver tocat mai. I si es toca, amb intel·ligència.
Mireu, la veritat
i s'està
és
fent
que
amb els peus, amb criteris del senyor empresari.
En el món de la sanitat fa molts anys, que s'està generant un dèficit impressionant i que cada any es tanca la sanitat amb moltíssimes factures pendents. I això passa cap a l'altre any. I llavors cap a l'altre any. S'arriba un moment que la pilota ja no es pot aguantar més. Llavors, esclar, dius, on es pot tocar la sanitat? Home, però esclar, si és el principal generador de dèficit, alguna mesura s'ha de fer. Ara, aquesta mesura, què vol dir? Aquí, cap on ha d'incidir aquesta mesura? Això és una altra cosa, no? Veure què és el que realment s'ha de reduir, on està el problema, no? Però que, esclar, la sanitat, diuen la salut, és que la salut és molt important.
Ja deia, ja hi havia
no té preu, la salut,
de material,
però, esclar, es paga el mantenir-la, el prevenir-la, saps?
Però tu saps que hi ha molt control de material que no es controlava, i jo per això que tinc gent coneguda dintre sanitat, no? Per exemple, quan me'n vaig fora, et diuen, ah, no, mira, et portarem tantes gasses, perquè, clar, com un cop s'obre, ja l'has de llançar, perquè això no es pot reutilitzar.
Però cada vegada menys, eh?
Tot aquest... Però escolta'm, fins no fa massa i anava. Clar, des que han entrat els de Convergència, que ho controlen una mica més, però vull dir-te que si tots aquests anys, que tot això eren vaques grasses i aquí hem anat de nous rics i anem despilferrant, hi hagués hagut una altra mena de control, potser no haguéssim arribat als extrems que s'han arribat. I jo crec que hi ha hagut una malversació de material i un no control adequat de tots els mitjans que tenien a mà.
Sí, jo estic d'acord, que si hi ha una despesa excessiva, sobretot en material, hi ha aquest malbaratament de recursos, això s'ha de tallar, no tenim per què fer-se una caixa sencera de gasses que ens en fan falta dues. Però una cosa és això, i una altra és que aquell que està patint una malaltia li allarguin 3 setmanes més l'operació quirúrgica. Sí, jo penso que hi ha coses que es poden tallar i coses que no es poden tallar.
Passa que hi ha problemes també molt profuns. La indústria farmacèutica va desenvolupant-se permanentment. No és veritat, no? I llavors aconsegueixen un medicament que garanteix una petita millora, però resulta que val 3 vegades més. Què ha de fer el sector públic sanitari? Si és una petita millora i és el més nou, s'ha de posar, no? Però resulta que val 3 vegades més i que, en canvi, l'eficàcia provada d'allò és un petit increment. Què han de fer? Llavors això és un dilema molt complicat, eh? Perquè esclar, dius, no, esclar, els rics ho poden pagar, nosaltres aquí hem de garantir que tothom tingui el mateix, però l'ERTA s'ha de pagar això. I resulta que val 3 vegades més.
I la comissió d'aquest medicament que jo receptaré?
No, això s'ha d'arreglar des de la sanitat o des d'on s'ha d'arreglar això?
Ja. Penso com una emissora. Diguem-ne, explica com aquesta, val la pena posar sobre la taula que una famosa monja i metgessa alhora, que es diu Teresa Forcades, sí, en col·laboració amb un ordre poc sospitosa com els jesuïtes, que a través d'un centre que es diu Cristianisme i Justícia han editat un opuscle molt clar que es titula L'acció criminal dels laboratoris farmacèutics. Em penso que contra això no es pot dir massa cosa.
S'ha de denunciar el que sigui realment injust i el que sigui col·laboració amb fets criminals, si és que s'ha de dir així. Hem d'acabar, i ho fem recordant, senyors, la figura de Steve Jobs, cofundador d'Apple, que ha mort, segons s'ha anunciat aquesta matinada, era el pare de productes com l'iPod, l'iPhone i l'iPad, un gegant de les noves tecnologies. No sé si vostès coneixien alguna cosa d'aquest senyor o tenen alguns dels aparells que ell ha creat, però vaja, és una pena.
No he entrat mai en el sistema Apple perquè no m'hi aclareixo. Sí, segueixo, però vaja, els que tenen...
Ni la més remotida.
Els que tenen...
Amb 56 anys, però és un home que ha contribuït molt. Abans que parlàvem de les prioritats en les despeses, sí, doncs aquestes noves tecnologies sí que són una inversió, diguéssim, justa, sostenible fins allà on sigui, i alternativa a l'exèrcit.
Sí. no estic d'acord.
Ai, és revolucionat.
Vostè, senyor Nogués, sí que té alguns aparells.
No, home, sí, esclar, tots hem participat d'alguna manera de tot això, ha estat una revolució, no? Per això també ens situa una mica davant la realitat de la mort, no? Vol dir que aquesta persona, que podia ser número 1 en tot això i conegut a tot el món, no? Doncs ara també s'ha trobat en aquesta situació d'acarar la mort, ell tot sol, i sense emportar-se, sense emportar-se ni cap iPhone, ni cap iPad, ni cap iPad.
Evidentment.
Per tant, aquí és on hi pot haver també aquesta part de reflexió. No?
Part de reflexió que, evidentment, compartim i també doncs, desitgem que la pèrdua, que és gran, de Steve Jobs doncs, no alteri el que és l'avenç
tecnològic.
El que passa
que et sorprèn, perquè dius és una persona jove, és sí, el sí. que et colpeix, no? I és la realitat que tots som iguals davant de la mort. No?
I tant. Gràcies, Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Josep Maria Noguer. Bon dia, fins la propera, que vagi bé.
Adéu-siau, bon dia.
Ara mateix arriba l'última hora informativa, els titulars amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després parlarem de l'agenda iberoamericana. Aquests i altres temes, com el No entenc res i la nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló, fins a les 10.
Són les 9 del matí.